Jair Domingues. Atrevo. Atrevo, Jair. Aqui, meio.
Aqui, Neus Rosés. Atreveu com mais.
Tu, Neus Mouros.
Tenim un codi marró, repeteixo, un codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull lliure d'aventures i vull lliure de tot.
El búnquer.
...1920, Pittsburgh, Pennsilvània, als Estats Units d'Amèrica. Els Warhol són una família austro-hongaresa que van emigrar per fugir de la tristesa i la misèria.
Mare de Déu.
Van decidir travessar l'Atlàntic per començar de zero en aquest meravellós país anomenat Estats Units. Com ja sabeu, Pittsburgh és un dels motors industrials d'aquesta època i un bon lloc per instal·lar-s'hi.
Perfecte, han fet fortuna.
Doncs no.
Hosti.
La veritat és que els hi va molt malament. Els Warhol treballen molt, però no aconsegueixen estalviar gens. A més, a finals dels anys 20, la Gran Depressió ho ha engegat tot a rodar. Han perdut el poc que tenien, els Warhol. S'han ben arruïnat. I s'han vist obligats a començar de zero per segona vegada.
Ja és mala sort, eh?
És gros, eh?
Començar de zero ja és molt puta, però per segona vegada dius, mira tu,
ja prou, eh? També venien de 0,25, que tampoc és tan greu.
Sí, sí.
Ah, si vens de 10...
Sí,
l'hòstia és forta. Començar de zero és mal parit,
collons,
però tampoc és que estiguéssim molt bé ja. Els Warhol no es rendeixen. Han de fer el cor fort. El pare i la mare aconsegueixen una segona feina. Fins i tot fan doble jornada per tenir més diners. A principis dels anys 30 aconsegueixen un petit miracle, remuntar econòmicament i poder tenir un plat calent a taula pels seus fills.
Collons, venim de molt avall,
bé.
Eh?
Molt bé, molt bé. Warhol!
Warhol, molt bé. El primer és un plat calent.
Ai.
Plat calent a taula. Després l'altre ja veurem.
Clar que sí.
Un dels nanos que volten per Can Warhol és el nostre protagonista, és el fill petit. L'Andy.
Andy Warhol!
Andy Warhol!
Home, hem trigat molt a fer... O sigui, primer vam fer... La dona que va cardar-li un tiro.
Sí, exacte.
Abans que ell.
Sí, senyor.
Perquè aquí, al búnquer, què prioritzem?
L'assassí.
La misèria, l'assassí.
La misèria. Però, noi, mira, aquesta setmana ja ens... Ahir ja vam fer Bertín Osborne, vam dir, va, Andy
sí,
Warhol.
Sí, setmana d'artistes.
Sí.
Setmana temàtica.
L'Andy Warhol havia tret el cap en diverses biografies i era qüestió de temps que li dediquéssim un programa sencer per ell solet. En aquest punt de la història, tot just és un nen petit, però heu de saber que hi ha punta maneres.
Mirada pura i brillant.
Home, per descomptat, Jair. Però sobretot destaca per la seva creativitat. Amb 5 anys es passa el dia dibuixant i pintant.
És el que ha de fer un nen de 5 anys.
Sí, senyor.
O això tirant-li rocs al seu germà. Les dues coses m'estan bé.
Sí, sí.
Però si té el punt artístic, millor.
Sempre. No? I si les pedres que li tira tenen un dibuixet, millor encara.
Ai, ai, quin mal... Oh, que maco.
Que maco. Està fet tot un artista i els seus professors estan ben impressionats. Molts creuen que té altes capacitats. El perfil de l'Andy encaixaria amb el de qualsevol nen prodigi. Tot apunta que farà grans coses. És una llàstima que just abans d'entrar a l'adolescència la seva prometedora carrera se'n va a Campistraus per culpa d'un revés que ningú s'esperava.
Hòstia, no, ja ha començat a fumar porros. Andy, per favor,
no,
ets petit
no,
encara.
No, Jair, és molt petit per fumar porros. Els problemes de l'Andy tenen a veure amb una malaltia molt estranya. Les mans li tremolen, li agafen tics als ulls i no pot mantenir la llengua quieta. El panorama és bastant terrible. Els pares el porten al metge i li diuen que el nano pateix la síndrome de Tourette.
Aquesta no l'havíem tingut mai al búnquer, eh?
No, crec que no.
No. Gent amb Tourette al búnquer, no.
Al cap d'uns dies la pell del nostre amic també pateix alteracions.
Nano.
Li apareixen taques roses per tot el cos. Això no encaixa amb el Tourette,
no,
eh?
No, gens.
Els metges ara diuen que pateix escarlatina.
A veure, escarlatina o Tourette? Ja, tot no
metges,
pot ser, eh?
Els metges també.
Hòstia, els metges, no, mira, no era allò que li vam dir al final, collons.
Home, el problema és que cada vegada que rep un diagnòstic apareix un símptoma nou i més estrany que l'anterior. Ara li han agafat uns espasmes que el fan moure com si fos un titella, tu. Els metges no saben pas què té. Després de molts exàmens mèdics i molt patiment, per fi aconsegueixen encertar el diagnòstic.
Sí.
L'Andy Warhol pateix... Corea de Sydenham.
Corea de Sydenham? Però si sembla el nom d'un equip de futbol.
Sí, no.
Que, com ha de ser greu, això?
Doncs semblaria que és greu, eh?
De veritat.
Sí,
no ho he sentit mai, això.
És una malaltia neurològica que també es coneix amb un altre nom més popular... L'Andy pateix l'anomenat Vall de Sant Vito.
Una cosa que es diu el Vall de Sant Vito. Aquest nen té el ball de San Vito, sí, el que se baila con el pito, no? És que, clar, és que ja...
Per l'amor de Déu.
És que...
Però quins noms posem, vale? Entesos que la merda aquesta de Corea de Sydenham no agrada.
No agrada? No, no perquè dius... Però
entre Corea de Sydenham i el mal de San Vito, un entremig el podríem trobar.
Un entremig, sí.
Per acabar-ho de dubar, en 13 anys, l'Andy rep una notícia que el deixa més enfonsat. El seu pare, l'home, que va treure la família de la ruïna a força de treballar com un burro, ha patit un accident a la feina i s'ha mort. El pas de l'adolescència de l'Andy és un bon xafastre. Entre la desgràcia del pare i la salut de paper mullat que té, les passa ben magres. Tampoc hi ajuden els seus companys de classe que riuen d'ell per seqüeles que li ha deixat la malaltia.
Nen, el de San Vito.
Que ha tingut la Corea de Sydenham, de Sutherland.
Per sortir d'entre tanta foscor, l'Andy es reclou en el seu món interior. Se centra en dibuixar i escriure relats fantàstics, on ell és el protagonista.
L'estem perdent.
Al contrari.
S'està xalant.
No, la teràpia que s'ha autoimposat dona els seus fruits. L'Andy s'ha espavilat. Ha decidit sortir del pou per dedicar el seu talent a una professió que li encanta. Vol dedicar-se al món de l'art.
Bé.
Què?
Bé, Andy, bé.
Molt bé, Andy.
Un artista pobre, és el que fa falta.
Sí. Som al 1948, l'Andy té 20 anys i s'ha convertit en un alumne exemplar. Ell és una mica estranyot, però té un historial acadèmic impecable. Al cap de poc ja comença a rebre els encàrrecs de feina. Primer només li encarreguen il·lustracions i dissenys per revistes de poca volada, però amb el pas del temps li arriben ofertes més interessants. Cada caler que replega el guarda per fer realitat el somni de treballar a Nova York. L'any 1949... aquest somni es fa realitat. Arriba a Nova York amb una mà al davant i l'altra al darrere, perquè gairebé tot el que tenia ho ha invertit per pagar-se el pis. La primera feina que farà a la gran ciutat serà d'il·lustrador de sabates.
De què?
No il·lustrador, eh? És que és... cuidado. Il·lustrador de sabates per una revista de moda.
No, o sigui, no és que se n'hagi anat a fer de limpiabotes,
no.
Com es diu en castellà.
Il·lustrador, no. Il·lustrador.
Il·lustrador de sabates. Te'n fa unes floretes a les All Stars.
És il·lustre sabates, treballa de dissenyador, Jair. Ah. L'Andy cobra per cada dibuix que fa. Partint de la idea del calc, l'Andy crea un sistema amb tinta molla, similar al gravat, que li permet fer obres i dibuixos en un moment.
Ens ha sortit espavilat, eh?
Això sí. El sistema li és molt útil per fer sabates, però també l'acaba aplicant als seus quadres. Aquella idea és el primer pas que el portarà a la fama. L'any 1952 li obren les portes d'una sala d'exposicions per exposar les seves peces.
Va, Andy, ara sí que fotràs calés.
Vamos, Andy!
De moment no en fa gaires, eh? L'exposició és un fracàs estrepitós.
Bueno, i el que no va comprar quadres aquell dia, què? D'aquests no en parlem, eh?
Aquest sí que té un búnquer. Vaig passar per allà i vi un nano que cardava uns quadres de colors.
No em van agradar.
Vaja, merda.
Era barat, però
volia 10 euros, 10 euros.
No, no m'interessa.
Vaig anar a fer un cubata.
Sí.
Molt bé, noi.
Vaig fer un cubata i vaig comprar una marina de Cadaqués.
Molt bé. L'Andy és l'exemple que no ens hem de rendir mai a la primera. Els començaments són complicats, però el nostre amic és capaç de revertir la situació. A principis dels 50 exposa unes quantes vegades més i la resposta del públic sempre és el mateixa. Indiferència. La bona notícia és que l'Andy mai es rendeix.
Va, Andy!
Vinga, Andy!
Va, Andy!
Va, Andy!
Aixeca-ho!
Amb 30 anys els crítics d'art ja se'l prenen seriosament. De mica en mica, les galeries i les agències de publicitat comencen a embogir amb tot el que fa.
Va.
Ha passat de ser un desconegut a ser l'artista de moda. Es fa tan famós com les estrelles del rock.
Andy, una foto, hemos venido de Granada.
Andy, aquí.
Què fa vostè de Granada a Nova York?
No hi ha de fer res a Nova York.
A veure l'Andy Warhol.
Aquest és molt bo, aquest, eh? Jo ja ho vaig dir. Vaig veure un dia una galeria que feia uns quadres de colors.
Aquesta gent,
i per què no el va comprar?
Era de deixar oportunitat als altres que comprin també. Aquesta gent que t'ha conegut abans que ningú.
Sí.
Ui, aquest ja, quan tenia 15 anys, se li veia. Quan tenia 15 anys, aquest tio estava fumant porros.
Sí, sí, sí. Són els que em diuen Lluís, a mi.
Ui!
Que vas pel carrer. Ei, Lluís! Noi, va.
Vostè a mi no m'ha de dir Lluís de res.
És que jo, és el meu pare. Aquest dius Lluís? Sí, home, sí, però sí. Si ho poso a la Wikipedia. Els aires psicodèlics que acompanyen els anys 60 encaixen amb la personalitat del nostre amic. Ara que guanya pela llarga, ho aprofita per drogar-se fort i viure al límit. Va sempre ben penjat. Això, sumat a la seva manera de ser, li dona un aire místic que enamora els més moderns de l'època. L'Andy travessa la seva etapa creativa més prolífica. El magatzem del nostre amic s'omple de quadres amb la seva firma, tot i que la gran majoria no els fa ell, sinó els ajudants, els seus ajudants que té al taller.
Peyu, tots els pintors tenen ajudants.
Ah, sí?
Hasta Leonardo da Vinci deia, tu, on acabem aquestes roques.
Ah, sí?
Sí, i tant. Feia el gros i el paisatge darrere. Això és un rotllo, això ho faci un altre.
La Capella Sixtina, allò ho han fet dels ajudants?
No, allò en Miquel Àngel va estar allà penjat d'una bastida.
Ah, sí?
Sí. Però igual algun dia que tenia lumbago o algú...
Nen, fes-ho tu.
Acaba amb els núvols aquells. Hi ha molt de núvol.
És que el núvol...
Acaba les túniques.
jo ja faré les
cares.
Sí,
ja, les cares ja les faig jo, que no cardis un xafastre. Però becaris n'has de tenir...
El tema és que el cas de l'Andy és una mica més extrem que el de la resta d'artistes, que també tenen ajudants. En el seu cas, no són ajudants, són gent que, bueno, directament li fan la feina. Ell només ha de firmar l'obra. El nostre amic mana i ja està. No pinta gaire, la veritat. No el veuràs mai brut de pintura.
És un funcionari.
Bueno, i a més tampoc se n'amaga gaire. Ell mateix escriu el que pensa de l'art en un dels seus llibres. Diu, guanyar diners és art i fer un bon negoci... millor art encara.
Ojo.
Ojo amb aquest tio, eh?
Situem-nos a finals dels 60. A hores d'ara, Andy Warhol és un dels referents més importants de la indústria artística. Tots els famosos volen ser amics de l'Andy. La Jet Set es baralla perquè els pinti un quadre.
Píntame, Andy!
Píntame un quadro, Andy! Aunque sea, Andy! Aunque lo haga tu ayudante!
Andy, píntame un quadro! Soy Sergio Ramos! Píntame un quadro!
Intentant colar-se allà.
Segur que existeix
nom, eh?
Aquest souvenir. La cara de Sergio Ramos amb els quatre colors aquests de l'Andy Warhol.
És que
segur que algú
segur que
ha fet.
Segur que algun imbècil ho té a casa.
Ell, probablement. L'Andy fa servir els famosos per donar prestigi a les seves obres. Mai queda gaire clar si els pinta per gust o per publicitat. La indústria musical també està sota la seva influència. L'Andy es converteix en mànager del grup de rock Velvet Underground, un dels més importants del moment, i això el fa més ric del que ja era.
I tant.
Mira, l'única branca que li balla és la del cinema. Si el seu art era alternatiu, potser en el cinema s'ha passat de frenada.
Ep! Temàtica que no agrada. Cinema massa experimental, poder? Què?
Sí, una mica experimental sí que ho és. És experimental i, sobretot, molt pujat de to. Les seves pel·lícules són tan explícites sexualment que només es poden veure en sales de cinema X. Concretament en les dedicades al cinema gay.
És que és complicat. Si la pel·lícula que vols veure només la fan en una sala X gay...
És un target
molt concret i si tu no acostumes a anar a aquest tipus de cinema, és estrany. Si jo et truco, Peyu, anem al cine, que és una cosa que jo no t'he dit mai.
No, mai, espero que no ho facis. Molt estrany.
I si et digués, la peli la fan en una sala X de cinema gay, però és una peli molt interessant, d'Andy Warhol, és estrany.
Home,
poder no et trucaria.
No, seria raro. L'Andy remena les cireres del panorama artístic underground de Nova York. Qualsevol creador desconegut donaria un braç per tenir una bona crítica de l'Andy. Tots els joves talents s'animen a enviar-li el seu catàleg perquè ell els pugui valorar.
Però són molt pesats, aquesta gent, oi? Sempre estem igual.
Míratelo, Andy.
Míratelo, he hecho esto. Una noia que també s'ha animat a enviar-li manuscrits és una tal... Valerie Solanas.
Valerie Solanas, a mi em sona aquest
home,
nom.
Clar que t'hauria de sonar, Valerie Solanas, capítol 110 de la segona temporada. Som al 3 de juny de 1968, a l'estudi de l'Andy. Aquell dia, la Valerie pica el timbre demanant reunir-se amb ell.
Hola, Andy. Soc la Valerie. Vinc a parlar amb tu. Fa uns dies et vaig enviar un manuscrit d'una obra de teatre. Vull saber, bueno, si te l'has llegit, no?
Ui, no, maca, no puc xerrar, eh? És que vaig molt de bòlit, acabem de dir... Acabem de dir una data concreta i això sempre és mal senyal. Deixem-ho córrer.
No,
3
però...
de juny, no m'agrada,
si
m'interessa.
No, només seran dos minuts. Només vull saber si l'has llegit o no.
No me l'he llegit. Andy... M'envies unes merdes que no hi ha per on agafar.
No, doncs,
sap greu, eh?
Torna mal si no te l'has llegit i me l'emporto.
No, és que no sé on el tinc. Anant bé l'he fotut a les escombraries i on no tocava. Ah, el de l'orgànic,
Andy,
ja que l'he cardat.
Andy.
Andy. La Valerie s'acaba plantant al despatx del nostre amic. Vol que li torni el manuscrit que li va enviar, però hi ha un petit problema. L'Andy no el troba, l'ha perdut.
La mare que el va parir, anava de debò, eh?
Sí. Quan el nostre protagonista li diu a la Valerie que li ha perdut el manuscrit, la mossa entra en còlera. Era l'únic exemplar que existia del seu treball. Home, però fes-te una còpia. Fes-te una còpia.
Guarda-t'ho en un pen.
Home, abans d'enviar-ho a l'Andy Warhol, guarda-te'l.
Que saps que el primer que pot passar és que t'ho perdi?
Home, tota la feina que ha fet en els últims anys s'ha perdut per culpa d'aquell tanoca. La Valerie perd els nervis. I malgrat que l'Andy i un company seu la intenten tranquil·litzar, no ho aconsegueixen. La noia treu una pistola i els dispara.
Que emprenya que et perdin les coses.
Sí, però no va tampoc va tan cara la tinta per imprimir-ho.
No.
Però clar, si no ho havia guardat...
No ho havia guardat. Havia endut a enquadernar amb canutillo i tapa de plàstic.
Sí. L'Andy té diversos trets al pit. Arriba a l'hospital amb un peu a l'altre barri. Miraculosament, els doctors que l'operen aconsegueixen salvar-li la vida. Bé. Home, t'ha anat just perquè... Jo no sóc metge, però... Trets al pit
trets
no sona
al
bé.
Pit no sona... Doctor, salve-me, por favor.
Bueno, el doctor et mira i...
L'atemptat el deixa molt afectat físicament i psicològicament. Des de llavors, el nostre amic necessita portar una cotilla que li subjecti l'estómac. També pateix dolors i agafa fòbia a la gent. No vol que el tornin a atacar.
Home, comprensible.
Sí, s'entén. Així i tot, l'Andy no canvia d'estil de vida. Continua gaudint de la fama i els diners i als anys 70 es torna un fix de les festes d'Estudio 54, la disco on la Jet Set celebra les seves festes, les més salvatges que us vinguin al cap.
Són aquestes les que hi ha nans amb safates de cocaïna lligades al cap amb cinta americana?
Aviam, això no s'ha confirmat, haver vist aquesta escena que
comentes. És que no
comentes.
Enlloc sempre ho demanem i ningú ho confirma.
Se sap que allà
dins... En algun lloc ha d'haver passat.
Allà, i aviam, allà no anaven a menjar pom al forn.
I els vols no eren de quinoa?
No. Llavors, a partir d'aquí, pues, endavant. El nostre protagonista s'acosta als 50 anys. La salut la té delicada i fa temps que està creativament estancat. L'Andy continua obsessionat en fer diners. És l'únic que el preocupa. Per fer realitat el seu propòsit, fa de mànager de qualsevol artista emergent amb ganes d'èxit.
Bertín Osborne.
Mira, hagués estat bé. Algun d'ells han passat pel programa. L'Andy amb les ninetes dels ulls en forma de dòlars. Els esperem tant com pot.
O sigui, és un representant?
Sí.
Que poder també existeixen, dels que no mira pel bé dels seus artistes i
no
només
crec.
Vol fer diners.
No crec. En general, el representant el que el mou és la felicitat de l'artista. El pas pels 80 és ben discret. En aquesta època l'Andy només és popular per les seves extravagàncies i per perruques que porta per dissimular la calvície.
No, perruca no.
Sí, noi?
Perruca no, Andy, rapaté.
Mira, el Bertín Osborne sense perruca.
Mira, perfecte.
Bé, ha fet carrera. No remuntarà ja el nostre amic. El 22 de febrer de 1987, el seu pànic a anar al metge l'acaba portant al sot. L'Andy s'ha d'operar de la vesícula, però tarda tant a fer-ho que una simple operació es converteix en un problema.
Si alguna cosa n'hem extret del búnquer,
sí,
és aneu al metge quan toca.
Exacte.
No espereu.
Tampoc abans d'hora, tampoc.
No!
Que sobrecarreguem el sistema.
Això fa molta ràbia, però sí. Si tu del dolor t'has arribat a desmaiar,
anem-hi.
Anem al metge.
Anem al metge. El postoperatori es complica i el nostre amic acaba morint d'un infart amb 58 anys.
No.
Andy Warhol, voleu veure?
A veure quina foto ens portes.
Aviam, l'Andy...
A veure, porta dur perruca aquí, creus?
No, jo crec que és natural.
Sí?
Sí.
Andy Warhol, sensacional. Déu-n'hi-do, quins cabells.
T'agraden els seus quadres?
A mi m'interessa molt Andy Warhol. Sí, m'agrada. Molt car tot el d'Andy Warhol, sí.
Poder passat de preu. Es pot comprar alguna cosa a dia d'avui, sí?
Home, $1 milió.
Bueno.
Un Elvis Presley fotocopiat.
Ah, carai, sí. Carai.
Sí, pica una mica. En fi, Andy Warhol, què en penseu? És digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí! Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat.
Rossell, bona nit. A tu t'agrada Andy Warhol?
Sí.
La proposta,
sí.
T'agrada la proposta?
La proposta, m'agrada la proposta. Ja està.
Està bé. Ben content estaria d'estar aquí al costat d'un pot de conserves,
sí.
No?
Sí, senyor. La sopa Campbell, exacte. Li agradava.
Va, vinc a parlar-vos jo de coses.
A veure,
m'heu dit que parlaríem de Sant Vita, del Vall de Sant Vita,
sí,
però un moment. Primer us ampliaré una mica la biografia amb algunes dades curioses.
Primer la part humana.
La part humana, primer, sí. Heu de saber que era un fanàtic de les olors.
Mira.
Ah, tenia una col·lecció permanent d'olors i intentava lligar les olors amb els records com si fossin càpsules del temps.
Que maco.
Però tinc moltes preguntes per fer.
Ja,
no
sé, jo sé com es guarden.
Fes un pot.
Uns potets petits.
Amb coses, eh? Amb coses que fan bona olor, mala olor.
Sí, clar, i si recordo... Vosaltres havíeu tingut aquelles cartes que feien, eren perfumades?
No.
I feien olor?
Cartes
no.
De què?
Eren uns fulls que sortien ossets del fons, clar, és
ossets.
Molt de nena. Ossets i rosa, tot, no. I feia bon olor, i no. Tu escrivies una carta...
No ho entenc.
I no l'enviaves a ningú perquè feia olor i pensaves que m'agrada massa.
Suposo que en aquella època no estàvem tan deconstruïts com ara i no...
Doncs ell canviava de perfum cada 3 mesos.
Ui, molt bé, no.
Sí. Molt bé, sí, home, sí.
Sí, feia, sí que feia.
Una persona ha de fer la mateixa olor tota la vida.
Ja, és fort, això,
Si no, despista molt.
Sí. Va molt bé pels invidents, va molt bé.
Clar. Ei, Josep, no, és l'altre, s'ha canviat
clar,
de perfum.
Clar, és veritat. Quan el van enterrar, que, per cert, els seus germans el van guarnir amb ulleres de sol i la seva perruca.
Clar que sí.
Ulleres de sol,
Deu ser maco l'esqueleto, ara,
Sí.
Amb perruca i ulleres de sol. Deu ser, obres el taüt aquell i fots i cardes un susto, nano.
Doncs els germans també li van buidar una ampolla de Estée Lauder Beautiful per sobre, perquè anés ben perfumat al cel.
Bueno, això Déu Nostre Senyor ho agrairà.
Home, i tant, dic al cel perquè, no sé si ho sabíeu, però el nostre amic era ben creient.
Mira.
I anava molt sovint a missa.
Molt,
abans de pintar, una mica de...
Una mica de missa.
Una mica de
va
missa.
Bé,
i...
va bé.
De fet, de la seva vida amorosa no se'n sap gaire res. Diuen que ell anomenava la seva gravadora com esposa. Tenia una gravadora.
Sí.
Li deia que la meva esposa és la gravadora.
La gravadora.
Una gravadora que tenia.
Mira.
Sembla que ara ja podem dir que era asexual.
Vaja.
L'Andy. Sí. Pel que fa al seu aspecte físic, ja sabeu que duia la perruca perquè no li agradava gens ser calb i tampoc li agradava gaire el seu nas i algunes parts de la seva cara.
Carai,
de fet,
tu.
Quan pintava autorretrats, l'Andy es retocava una mica el nas i altres imperfeccions facials, que ell deia això, ja que no estava gens content. I d'aquí, de retocar-se una mica, va passar a retocar-se la vida real, cirurgia estètica.
Es va operar. Una mica, al nas.
Aquella micona.
Vaja, tocar-se-la una mica, no? No passa res. Està bé, això, està bé.
També heu de saber que va ser investigat per l'FBI, igual que John Lennon. Hi ha informes diaris sobre tot el que feien ells.
Diaris?
Sí. Cada dia.
Avui s'ha despertat al dematí.
S'ha menjat un plàtano,
s'ha posat
la perruca.
Avui s'ha canviat d'allò, el perfum.
Ha anat a missa, ha pintat una llauna de Coca-Cola.
Avui té un nas i demà en té un altre. L'any 1963 va fundar el seu estudi, que va anomenar The Factory.
The Factory.
Per allà van passar algunes celebritats. I van passar. A veure, gent de Barcelona.
Primera fila del búnquer.
A veure, atents a la pregunta. Quina d'aquestes celebritats va passar per l'estudi del nostre amic? Opció A, David Bowie. Opció B, Clint Eastwood. I opció C, Montserrat Caballé.
Ostres.
Clar, no?
Clar, eh? Molt convençuts, eh?
Sí. Aviam.
Correcte!
Ja gairebé ni ho celebraven, eh? N'estaven tan segurs.
Tenien claríssim.
David Bowie o també Bob Dylan es deixaven veure per The Factory. Malauradament, després de l'intent d'assassinat de la Valerie, l'estudi va tancar.
Home, aquí entra qualsevol una pistola. No?
Sí. A veure, la Britney Spears va ser notícia fa relativament poc per gravar-se ballant amb un material que tenia a casa. Llavors, gent de Flaçà, atents a la pregunta... Quin material va fer servir per fer la coreografia? Opció A, les cortines de casa.
Sí.
Opció B, unes làmpades. I opció C, uns ganivets.
Les cortines.
De qui parla?
Britney Spears.
Britney Spears, sí, va ser notícia en les cortines.
Aquí veig que escoltem molt.
Home, seria més la C, potser.
La C.
Seria més la C, poder.
La C.
Els ganivets.
Sí, no posarem el vídeo perquè no crec que calgui. Els seus fans, evidentment, es van preocupar molt per aquesta sortida de to. I ella va explicar que estava imitant la Shakira amb el ball dels punyals.
Ah.
Vull dir que tenia una explicació.
Val, val, val.
No, és que no vull posar perquè...
L'Instagram de la Britney Spears, que us recomano a tots seguir fervorosament, sí, sí, que és un Instagram que ja directament no accepta comentaris
no,
a les fotos,
no, perquè...
perquè si no hi hauria la policia...
M'ha semblat de mal gust, eh? He pensat, Déu meu, és que sembla, com que sembla que tingui un problema, pobre,
sembla
més
que
no
tingui un problema.
Bueno, jo diria que el deu tenir.
El té, per tant, jo no vull fer-ne mofa d'això.
La Britney, si algú ha perdut la mirada pura i brillant...
Aquesta és la Britney.
És la Britney Spears. Perquè aquells dos ulls són dos pous... Són l'abisme.
Sí, sí, quina pena.
En fi, l'han encertat a la primera fila, sí? Les... Sí,
no,
primer,
no,
no,
sí,
sí,
no.
La primera,
ah, la primera
sí.
I l'última?
Sí, no, sí.
I la segona no, i l'última sí. Dues files que podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Salsa chimichurri, salsa barbacoa, all i oli... És que m'agrada perquè és com d'anar pels pobles.
Salsa chimichurri.
Salsa chimichurri, romesco, barbacoa, salsa all i oli...
Posi'm en quatre.
Vinga.
Va, això són durar. Qui encerti la cançó de la Neus?
Ups, ai, di, di,
carai, tu. La Mercè ho ha vist claríssim, eh? Ups, I didn't again, de la Britney Spears.
Sí.
Molt bé. Doncs per la Mercè, les conserves Ferrer, fort aplaudiment per ella i per la Neus.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1926. Duluth, Minnesota, als Estats Units d'Amèrica. A la dècada dels 20, la ciutat de Duluth és una ciutat burgesa plena de fàbriques metal·lúrgiques i tèxtils.
Coi, com Olot.
És el mateix. Allà hi viuen els White. Ja el cognom ja marca una mica, eh?
Com Olot.
Doncs mira, sí, sí, sí. Però són de classe treballadora, ah, tranquils. El senyor White doblega l'esquena descarregant material al port. La seva dona fa anar el taler en una de les fàbriques tèxtils. Treballen com esclaus per deixar un futur millor al seu fill, el petit Robert Joseph White.
Ja plora.
Doncs mira.
Ja plora.
Els White s'estrenyen el cinturó tan fort com poden perquè el petit Robert tingui les necessitats bàsiques cobertes. Mm-hmm. Això sí, ho haurà de compartir tot amb el seu germà petit. Encara que la situació econòmica no sigui la millor, podem dir que la família White és una família feliç i en Robert passa una infància prou alegre.
Qui, aviam, qui la palma?
Qui?
Quan apareixen les primeres febres?
No, no, no.
Tenim dos germans, una ha de morir.
No,
sí. Això va així.
Re, al contrari, tots sants i estalvis. Fem un salt endavant.
Ah?
En Robert ja té 15 anys.
Mira.
El nostre protagonista s'ha convertit en un noiet d'allò més espavilat. Si la seva mirada és pura i brillant, encara brilla més el seu expedient acadèmic. Sobretot en ciències naturals, el nano apunta maneres. El seu moment preferit de l'assignatura és quan toca disseccionar animalots al laboratori de l'escola. Vinga.
Estem obrint bestioles.
A en Robert li agrada. Li encanta això d'estudiar biologia i veure com són els animals per dins.
O científic que jugarà a ser Déu, que és la tònica d'aquesta temporada, o psicòpata.
Sí, senyor.
És un d'aquests dos camins, no?
Serà una d'aquestes dues coses. El seu tutor lluita de valent per aconseguir-li una beca a la Universitat de Minnesota. Llàstima que el pare d'en Robert diu que el seu fill a la St. Paul School no hi ha d'anar a fotre res de res.
Però...
El pare no vol que hi hagi diferència entre en Robert i els altres membres de la família.
Però si és el teu fill, desgraciat.
Els altres són cosins.
Són d'un altre.
Ell diu que tots han de tenir les mateixes oportunitats a la vida.
I si, però si els dos cosins són gilipolles?
Ah.
Mira, com riu un, i té 14 anys. Ja té riure de vell.
L'autoritat del pare d'en Robert acabarà de cop l'any 1941. Els Estats Units acaben d'entrar a la Segona Guerra Mundial i el pare és cridat a files.
Ara sí, anem a, aviam, la història del pare.
El pare.
Aviam, explica-me-la.
El pare marxa dins un vaixell i torna dins un taüt.
Hosti, nano, no sé si podem fer una pel·lícula d'això.
No, actor barato també, el pare. No agafeu el bo. Això sí, amb la mort del pare, en Robert per fi pot anar a estudiar on vulgui. Ja no té cap pare que li digui que no pot fer-ho. Per fi pot deixar enrere aquella casa de viudes i de cosins tarats.
M'agrada perquè les dones sí que no estan per aquestes tonteries de totes les mateixes oportunitats.
No, no,
i tal.
No.
Tu què volies? No? Bé, sí, home, bé, sí, tira.
En Robert li sap molt greu deixar la seva mare tota sola,
sí,
però és el que havia
I
de
tant.
Fer. Tothom sap que en Robert serà un metge brillant. Hi ha decisions que cal prendre, per dures que siguin. Els que creien que el nano faria carrera ho han encertat de ple. En Robert ho caça tota la primera a la universitat i els professors creuen que la Universitat de Minnesota li queda petita.
Però si acaba d'entrar!
Mira!
Hosti, valla, professors també, noi!
Fan un gest d'humilitat i l'envien cap a Harvard.
Has de ser bo, sí, perquè els profes de la universitat diguin tu, no, home, Minnesota és una merda, tio.
T'agafa el director, el primer dia de la universitat. Sí. Escolta, Robert...
Sí, què?
És que el que t'ensenyarem aquí és una autèntica merda, ja t'ho dic ara, eh?
Sí?
Ves a Harvard.
Sí. Però segur que no em poden ensenyar res.
Aquí no, aquí si vols fer de quarterback...
Quanta humilitat, sinceritat.
Està molt bé.
A Minnesota, hosti, tu.
A Harvard es llicencia cum laude en medicina.
Carai.
Poc després, el doctor White s'especialitza en neurocirurgia.
Aquest tio... A veure, quina és la difícil neurocirurgia?
Aquesta.
L'altre, noi?
La primera operació que fa en Robert és un èxit. I per partida doble. Mentre en Robert talla i sutura, té temps d'enamorar la infermera.
Carai.
Eh?
Uah.
Cuidado, eh?
No ha passat mai, això.
No. Bueno, doncs sembla una bestiesa, però la tàctica li funciona. Gairebé tal com surten del quiròfan, passen per l'església.
Per enterrar el pacient?
No, home, no, per casar-se.
Ah!
És que els nubis!
És que...
Oh, mira, ell també va de blanc. És que és metge.
És metge i té una operació ara.
Al cap de poc tindran un fill i tot. Però això no és important en aquesta biografia. Recordeu que en Robert era un nano que a classe disseccionava tota mena d'animalets.
Sí.
Li agradaven els animals per dins.
Sí, li agradaven per dins.
De fet, per això va decidir fer-se metge, per manipular les coses i embrutar-se les mans. Ara és quan la cosa es posa interessant.
Val.
En Robert és un gran lector.
Vale.
Llegeix, li agrada llegir. Llegeix, rellegeix llibres tot el sant dia.
Sí, d'acord.
Un d'ells, un dels llibres, és la seva font d'inspiració.
Sí.
Saps quin?
El Petit Príncep.
Hi ha una serp dins un sombrero, però...
Sí,
ah, no, un elefant.
No, no se sap el que hi ha dintre. És un sombrero...
Bueno,
una
cadascú...
Una serp dins un sombrero és complicadíssim. No era aquest dibuix, eh?
No teniu imaginació.
Era
és que
un barret.
No veieu amb ulls d'infant,
no,
com
amb
jo.
Amb ulls d'infant, sí. Bona... Bueno, cuidado.
El llibre amb el que s'inspira...
No és el Petit Príncep?
No, és Frankenstein.
L'altre dia...
Sí.
És que em pensava que estaves llegint el guió de l'altre dia, però no.
En Robert té una idea revolucionària. Mantenir viu un cervell sense la resta del cos.
Bé. Vale. No, com a idea, endavant. Te deixo que acabem d'explicar.
Però poc pràctic. Què en fas?
No, el tens allà en un pot, no?
Bueno.
Com a Futurama.
Ens situem al 1960, una època en què la comunitat mèdica està fent grans avenços en el trasplantament d'òrgans.
Sí.
Fins ara s'han dut a terme amb èxit trasplantaments de ronyó, fetge i fins i tot de cor.
Val.
Bé.
Bueno, bé.
Però en Robert considera que tot això és una pèrdua de temps. Per què, carai, s'haurien de canviar els òrgans un per un si pots canviar el cos sencer?
Robert, m'agrada com penses. Aviam, acaba-m'ho d'explicar, això.
La seva idea és trasplantar el cervell d'un home al cos d'un altre.
Sí.
Així es podria tenir el mateix cervell, però amb els òrgans nous de trinca, saps? Ara ens hem d'entretenir aquí amb el ronyó, quan ara... jo puc agafar, i vostè, aquí tinc un cos que estava perfecte, però un tio que es va comprar un cotxe s'ha quedat un accident. Era el meu tiet, calli.
Aviam, senyor Mainat.
Sí, i vostè agafem el seu cervell.
El seu cervell i el posem al cos de...
D'Antoni Cruz.
Agafa un tio que estigui una mica més jove, no?
Home, Antoni Cruz està bé, eh?
Antoni Cruz està bé, eh?
Sí.
Jo crec que ens podia quedar una màniga d'hòstia, Antoni Cruz, eh?
I tant, i si seguim per aquest camí segurament ens ho farà.
Bueno, total, quants gossos la dinyen per culpa dels seus experiments?
De moment
que sempre
cap.
Acabem així. Ah.
No, tranquil, de moment cap.
Ah.
No morirà cap gos.
No?
De moment el que rep és el gatet de casa. En Robert s'ha llevat juganer i vol saber què passaria si el Mixo només tingués mig cervell.
No, Robert, hòstia, no entraràs al búnquer. Així no entraràs.
Se l'emporta amb ell al laboratori. Un cop sona dins el laboratori,
què?
Li serra el crani. Llavors li extirpa... un dels hemisferis del cervell.
Quin?
Un.
Oh, un.
Un dels dos. Després de l'operació, l'animal camina una mica de tort. Collons, encara. Jo em pensava, jo pronòstic feia jo, eh?
Sense mig cervell, eh?
Home.
Encara que respira, eh?
Hòstia, jo, vull dir que jo n'he vist amb el cervell sencer que ja caminen de tort.
És l'únic que li passa, camí de torn. Però si en Fraga va estar 20 anys de la seva vida anant així.
Exacte, i mira, com ell, el gat tampoc controla els esfínters.
Però si podria ser president del govern,
i tant. A part d'això, tot bé. En Robert s'entreté una bona temporada remenant cervells de tota mena de bèsties. Gràcies a això, ha ideat una tècnica revolucionària per operar els seus pacients sense causar-los danys neuronals.
Bé.
Els que s'emporten la pitjor part són els micos. La seva proximitat amb l'espècie humana els ha convertit en els candidats ideals pels assajos del nostre protagonista.
Jo, el tema dels micos, jo no sé com encara queden micos a la Terra.
Bueno, sí, sí.
És que entre els tios que anaven a dissecar-los, l'altre aquell intentant crear un exèrcit de micos comunistes.
És veritat. Arriba el dia de provar un experiment nou. De fet, s'ha de fer un pas més.
Aviam.
Vol agafar un mico i treure-li el cervell de dins el crani a veure si es pot continuar mantenint viu l'animal. Aquest mico...
Sí.
Anestesia el mico.
Sí, aviam.
Li obre el crani.
Sí.
Li treu el cervell amb delicadesa.
Vale, i el pas 4 quin és? Perquè de moment...
Ràpidament,
home, sí.
Agafes el cervell...
Sí.
I el connectes a l'artèria caròtida i la vena jugular d'un altre mico que també ha sedat.
Aquí ja has de... Has de fer un cop d'ull a l'estampa i dir, aviam, sí, si ens estem passant.
Segons indiquen les ones cerebrals, atenció, el cervell continua actiu.
I aquests trons?
Bueno, el doctor White és cada vegada més a prop d'aconseguir el seu propòsit de trasplantar, sí, un cervell. Per assegurar-se'n, repeteix l'operació amb uns quants micos més.
Home, sap greu pels micos, però aquesta operació és guapa, eh?
Sí.
Aquesta val la pena.
No,
no, no, jo per fer un exèrcit i coses rares, no.
No, i que, hòstia, no pots dir, mira, aquest l'he fet i m'ha sortit bé, ja ho sé fer.
No! No!
Almenys 4 o 5.
4 o 5 micos.
Sí, o 800, que són els micos que va matar ell fent proves.
800 micos?
800 micos morts.
Anem a... Escolta, més enllà de la tragèdia, anem a lo pràctic. On te'ls acardes, 800 micos morts?
Suposo que
no
ho van
si
a fer.
Pots enterrar.
De mica en mica, suposo. No ho sé. En conèixer aquestes xifres, els col·lectius animalistes l'anomenen doctor Butcher, el doctor Carnisser. Però les crítiques externes no és el principal problema del nostre amic. El problema és que les seves investigacions s'han estancat. En Robert ha aconseguit que un cervell continuï actiu fora del cos.
Sí.
Però és impossible saber si el cervell continua pensant i amb, sí, les facultats intactes.
Home, una mica de ressaca t'ha de deixar, eh?
Home, alguna mica de mal de cap.
Uf.
Estic emboirat avui.
Sí, hosti.
Al final arriba la conclusió que la millor manera de fer l'operació és fent un trasplantament de cap sencer.
Val. Jo també penso que és millor,
sí,
i
és millor.
No tinc la carrera de medicina, sí, però obrir-ho, sí, i tant de cable... Sí. No.
I és millor tallar pel coll que pel cap.
Sí.
No?
De fàcil, vols dir?
De fàcil, sí.
Aquí, pel coll, el problema és quan arribis aquí,
a la columna.
A la columna. Ah. Jo crec que s'ha de treure tota la columna. Saps com un peix?
Ah, vale. Sí.
Que obres i fas
t'endús la columna.
T'endús la columna. Però si ho fas bé, el peix no ho pateix, eh?
Ell no vol treure el cervell.
Ah, no.
Només caldrà decapitar els micos. Una cosa molt més senzilla. Després de trasplantar el cap,
sí,
si el mico pot obrir la boca o seguir el doctor amb la mirada, voldrà dir que el cervell encara és funcional i pot prendre decisions.
Val.
Saps?
És que faltava una lletra aquí al guió i diu si en Mic pot obrir la boca...
No.
Pobret, en Mic.
Ja li costa, no, a vegades.
Ja li ve just, eh? Sí, va.
Som al 1971 i amb 45 anys el doctor Robert White té davant seu l'operació més complicada de la seva vida.
Perdona, però això el rus aquell que tenia gossos amb dos caps ja ho va fer.
No, perdona. No, aquell que fa un gos normal i li cosia el cap d'un altre gos al costat.
I doncs?
El que vol fer en Robert és una mica diferent. Vol decapitar dos micos i aprofitar el cos d'un i el cap de l'altre. Literalment vol ajuntar dos cossos que estan morts i tornar-los a la vida.
Val, un canvi un cap per l'altre,
sí,
eh?
Sí,
val.
Està molt al tanto.
O sigui, espera't un moment.
Un cop els tens tallats, no els agafis amb les dues mans, que et passarà allò que passa a vegades. És quan has de donar canvi, que si fiques el bitllet a la caixa no saps quin t'han donat. El bitllet a la mà, fins que no tornes al canvi, el bitllet a la mà.
És exactament el que li han d'explicar a aquest senyor que ha fet transplantament.
Perquè tu agafaràs el mico, aniràs amb l'entonat, agafaràs l'altre i, hòstia, ara aquest era d'aquest o aquest era l'altre?
Clar, per això és millor, amb micos costa molt de distingir,
sí,
éssers humans, Sergio Ramos,
clar,
Andrés Iniesta.
Sí.
No t'equivocaràs.
Que va, no?
Perquè,
i un va vestit del Barça i l'altre del Madrid.
Perquè els entres així, quiròfan, eh?
Home, clar. En Robert calcula que només tindrà 3 minuts per fer l'operació. El cap que ha d'aprofitar és important que no pateixi danys neuronals.
Val.
I el cos que ha d'aprofitar és important que no es dessagni.
Molt important.
Després toca empalmar-ho tot correctament.
Si ja és difícil enganxar el costat bo de l'USB, que no sé què passa, que mai entra la primera.
És que el que va fer l'USB és un desgraciat.
És un desgraciat.
Desgraciat.
Fes una cosa simètrica.
Simètrica, que es pugui ficar pels dos costats. Ja està.
Estem tontos o què?
Noi... Arriba el moment culminant. Va. Després de decapitar els dos animals, sí, el doctor White s'afanya a cosir totes les connexions necessàries.
Vinga, vinga, cosir com un loco, eh?
Amb l'últim punt de sutura, s'esgoten els 3 minuts. El doctor Robert Joseph White acaba de dur a terme el primer trasplantament de cap de la història.
Però el mico... Moment. Però el mico pensa o ha quedat com un plàtano?
L'electroencefalograma demostra que allà dins encara hi ha impulsos cerebrals. Ara hem d'esperar que passi l'efecte de l'anestèsia. Al cap d'una estona, una estona que es fa eterna...
Ai, Déu meu.
El mico... comença a obrir els ulls.
Doctor, que ja ho tenim! Què més?
Amb un gran esforç, l'animal mira al seu voltant. Sembla que reacciona. El primer que fa, lògicament, és intentar mossegar el doctor que li ha arrencat el cap.
Ai! El mico zombi!
El mico és plenament conscient del que passa al seu voltant. Com que els nervis del cap no han estat afectats, pot moure la cara, els ulls i la llengua, respon als sons i al tacte, fins i tot menja i beu. Això sí, el mico és paralític de cintura cap avall.
No.
S'ha deixat algun cable que no...
No! Ja. Però el mico sap pujar un arbre amb les mans, eh?
Ah, sí, les cames de darrere.
Les cames no li serveixen per res, penso.
En Robert no ha aconseguit que el mico pugui moure ni un sol múscul del seu nou cos.
No.
10 dies després, el cos rebutja el nou cap i s'acaba morint.
Oh, no!
Sí, però quins 10 dies, eh?
Sí!
Ah,
sí.
10 dies ben curiosos.
Sí, sobretot pel mico, que està allà, doctor.
Sigui com sigui, el doctor White ha fet història. Ha demostrat que és capaç de trasplantar un cap a un altre cos i fer-lo viure.
Sí!
El següent pas és ben lògic, no?
Sí, home!
Ara és el torn de provar-ho amb humans.
Que passa, l'humano?
A veure, va,
com a molt, quedarà plegat en un llit.
Sí. La comunitat científica no ho veu clar.
Però no ho expliquis.
No ho diguis.
No, fes-ho destranquis, home.
La idea de fer-ho amb humans és un... Bueno, està reservada, segons ells, únicament a la ciència-ficció.
Oh, va...
El nostre protagonista dedicarà la resta de la seva vida a intentar convèncer tothom del seu experiment. Però mai trobarà el suport científic necessari. El cervell d'en Robert White s'apaga el 2010 sense poder dur a terme la seva operació somiada.
Oh.
Mor als 88 anys.
Oh, no, doctor.
En Robert Joseph White, el doctor carnisser. Per alguns, una eminència mèdica i un pioner en tècniques que avui dia encara són vigents dins dels quiròfans. Per altres, un científic boig que volia jugar a ser Déu i que va traspassar els límits de l'ètica i la moral. Sigui com sigui, en Robert White va ser un home amb un cervell privilegiat.
I tant.
El voleu veure?
Sí.
Robert White?
Què és? És amb un mico o què? Està sol?
Està... No, sol no, però amb el mico tampoc.
Ah?
Està amb un cervell.
Ep!
Mira'l.
Aquest senyor... Si a mi em diu que em vol trasplantar el cervell, aquí té els meus diners. Eh?
Ostres, Déu-n'hi-do, eh?
Ostres.
En Robert White, bones ulleres.
És com una espècie de candidat de Convergència als anys 80.
Sí, que és veritat.
Sí, m'agrada. Ja em pensa el públic. És digne d'entrar al búnquer Robert Joseph White, sí o no?
El búnquer.
Ei, hola. Neus, Jair, Peyu, felicitats pel programa.
Ei.
Soc el Marc, de Barcelona. Què hem de fer amb les iaies que estan esperant a casa seva, mirant pel foradet de la porta, esperant que algun veí surti, per quan surti enganxar-los i explicar-los les seves coses? Perquè al meu edifici hi ha una que no para d'enganxar tots els veïns, fins i tot l'altre dia, amb la meva dona, la vam veure que s'acostava a la porteria igual que nosaltres, i nosaltres vam anar a fer la volta a una altra illa per fer temps per no trobar-nos. Què faríeu vosaltres?
Pues si parla, ja està.
Ja està.
Volen companyia, les iaies volen companyia. No passa res.
Sí.
Què vols, iaies que et donin xerrera o voleu expats d'aquests que no saluden a Barcelona?
No.
A què quedem? Què volem?
Tranquil.
És que no estem mai contents.
És veritat.
Expats que no saluden, vaja.
Ara t'aquí...
bona tarda, i no saben què dius. Bon dia, no contesten.
És veritat, és
l'altre dia vaig anar per l'Eixample.
Sí.
Només sentia americans i anglesos.
Sí, sí, sí. Sí.
No, i trobava a faltar gent que parlés castellà a Barcelona.
Hauria d'estar ple de gent, ple de iaies, que deparen per xerrar.
Sí, senyor, però ja,
sí.
Ja
sí que és veritat que hi ha moments que incomoda una mica. Vale, sí, ja està, ja ho sabem. Que
a vegades van tant a la seva, i he vist iaies parlant entre elles, que no tenen res de... No hi ha res de comunicació.
Són dos converses diferents, no?
Sí, sí, tinc mal aquí, no sé què. El meu net... Però esteu parlant,
elles,
o no?
Elles volen xerrar.
Sí, falta un mediador que digui, ara et toca tu.
No,
ara tu.
No, no,
i has de contestar que t'ha dit elles.
A poder ser del mateix tema.
Sí, sisplau.
Sí, però no passa res, no?
És ben curiós.
Elles
no tenen cap problema.
Foten a la seva
jo
xapa.
Jo he dit el meu i ha dit el seu i ja està. I no passa res. I què t'ha dit? No en tinc ni idea, però he dit el meu, jo.
Ja està, ja està.
A Banyoles hi ha una senyora, una iaia, que està molt amunt en un lloc, en un pis.
Que és una mare de Déu.
No, està allà en un pis, en una finestreta ben petita, i sempre està mirant per la finestra. I té la tele és superforta, i ho sentim sempre, tot el que veu.
Un volum atronador,
sí.
Que pensem que no pot estar dins de casa perquè està massa alta,
la
música, i surt al balcó.
Surt al balcó per no sentir la tele.
Està bé, xerreu amb les iaies, home, amb la gent gran. Petites píndoles, un minut i mig, ja està.
Sí, però no pots fugir tan tranquil·lament.
Bueno, sí,
no, d'una iaia no pots sortir.
Marxeu sense problemes.
No, vindrà per seguir. No.
Jo crec que és perquè és contraproduent esquivar-les, perquè llavors el dia que et troba et fot la mitja hora.
Ja.
Però si fas una mica cada dia, això és com estudiar. No pots deixar tot per l'últim dia. És una mica cada dia, la iaia ja s'ho anirà racionant, també.
Sí?
Sí, treballeu això.
També hem de saber...
Treballeu.
També hem de saber el moment que han de venir, eh? Han de feeling de room, eh? Notar una mica si poden o no. Estava plorant jo en el comiat de sisè, perquè els nens de sisè marxaven, una mestra que ha dit, ai, perquè sap el que és això.
Ah, sí, estaves plorant, eh?
Home,
no t'ho veies venir, eh? Des de primer,
eh? Mare, si no veia venir, ja tenies mocadors i allà. Estava plorant i em va venir una iaia i deia, Neus, mira, que et volia dir. I jo, plorant, amb mocs, dic, perdoni, però és que ara... Ai, sí, que motiu, eh? Doncs el que et deia, que... I dic, ah!
No, la iaia no... Aquestes iaies que ho han plorat tot, ja, els és igual tot, eh?
Sí.
Carden la xapa, l'enterro...
Molt empada, ara, clar, sí. Deu un moment...
Una abraçada a totes les iaies que ens escolten, que són moltes.
Sí,
moltes. Visca les iaies. Jo seré així, eh? Seré una iaia així, que ho sapigueu.
Jo raire.
Sí, si ha xerro ara, què vols?
Sí.
El Búnquer és un programa escrit des del privilegi. Des del privilegi de tenir uns oients com vosaltres.
Hola, Buncaire, sóc la Gemma. Mireu, tinc un dubte. A vosaltres també us ha passat que mentre aneu conduint heu observat que els cotxes que venen de cara es van traient les borilles i treballant-se el tema? Gràcies!
De cara, hòstia, de cara. Per veure el que passa de cara...
Has de mirar molt, eh?
Has de mirar molt bé, eh?
Sí.
Jo que adelantis algú i miris una mica a la dreta i vegis...
Clar, sí.
Però de cara, hòstia.
Ostres...
Sí, però sí, la gent es toca el nas.
És el moment de tocar-se el nas.
La gent al cotxe es toca el nas. I això els que fan menys coses, perquè jo he vist gent conduir tallant-se les ungles.
No!
És mentida, Peyu!
No, això ho he vist.
Però si fa servir les mans,
no,
com se pot?
Amb el mando, una mà al volant, aquell utensili que tenen els avis de tallar les ungles.
Va cric-cric.
I taca-traca.
De veritat, m'ho dius.
I l'ungle cau al cotxe?
L'ungle cau al cotxe. Tu creus que li importa algo a la persona que fa això? On te cau l'ungle?
Tens raó.
Et diré una cosa. Jo anava a classe a la UDG i hi havia un senyor que era alumne, que es tallava les ungles darrere meu mentre escoltava el que deia el mestre.
Aquell soroll molesta molt.
Home, si molesta, i pensava, te'n saldrà alguna, te'n saldrà...
Això és fastigós, eh?
Home, ja ho sé, m'ha fet molt de riure, m'ha fet fora de la
classe. És probablement la ungla del peu, la cosa que surt amb una propulsió...
És a la velocitat, del so.
A la velocitat del so i...
Sí. Pot arribar a l'ull, eh? Jo he vist que ha patit això.
I direcció completament incontrolable, eh?
Totalment.
La física va haver de crear la teoria del caos per les ungles, perquè és imprevisible.
No, perquè tu apuntes, fa servir més o menys una mateixa tècnica sempre, però allò es comporta sempre diferent.
És veritat.
Clar, hi ha calcular la corba.
Sí.
Després la corba de l'eina.
Perquè tu què fas servir, això?
Les estenalles, les que semblen més unes estenalles del taller, el tallador d'ungles, el dels peus, el dels peus.
Aquí ningú fa servir el mateix...
Què vols dir, que feu servir pels peus?
El tallaungles.
El de les mans.
Sí.
No, home, és que es diu de les mans.
Es diu de les mans.
Es diu de les mans, no, es diu tallaungles.
No.
I ungles entens a les mans i als peus. No es diu tallar ungles de les mans.
Pel dels peus sí. Venen el que semblen unes estenalles de veritat.
Però allò, per allò és per ungles de boig, per ungles d'avi. Jo tinc ungles d'adolescent.
No.
Però jo... sí que és veritat que fa forma petita per com de mans, eh? Allò que tens
fa,
tot,
i què fa servir, el mateix pels peus petits. I les mans? Tinc on tens dos? Petits.
Tot igual, no?
No, tot igual.
Ah! Què fa...
Ojo que m'ho està dient un tio que es neteja les ungles amb una pallaresa.
Home, perquè... Què diu?
Però jo no barrejo els peus i les mans. Jo, però... com a molt, barrejo el préssec i les ungles, però...
Però, Peyu, jo vaig servir unes tisoretes i ja està, eh?
Tisores, no,
sí,
tisores
no. Hòstia,
unes tisores,
sí, tisores,
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 que no tallen res, eh?
Sí que tallen, sí que tallen.
No, la del dit gros...
Són de punta rodona.
Arribarà una edat que la del dit gros no podràs fer-la.
Mare de Déu, si puc.
No,
i tant.
Ara em veus jove i valenta, però...
Ja tu vas amb unes estenalles de podòleg, eh?
Sí.
Bé, bé,
no, no, d'acord.
És que si no, la del dit gros
moment,
no la fas.
Un moment, de què estàvem parlant?
No ho sé, de les ungles. Del cotxe.
Ah,
la gent que es treu turres al cotxe.
No, jo vaig veure... Un flaquer, el flaquer que feia el reparto pel poble.
Sí, cuidado.
No,
posi'm els flaquers.
No, també, em poso'm els flaquers perquè aquell que vaig veure...
Era flaquer.
Estava, jo vaig veure aquesta cel·la, és que la vaig veure amb el cotxe perquè vaig estar molta estona al seu costat, perquè sí, no donava crèdit, i estava endreçant barres de pa i
mentre
omplint,
conduïa.
I omplint l'albarant
sí.
Amb llapis i boli i amb els genolls fent anar el volant.
Hola.
És que hi ha gent que té una habilitat meravellosa.
És mort aquest home, eh?
Ah, bueno.
És mort, i quan em van dir s'ha matat un accident vaig pensar, bueno, és que...
És que, aviam, no estem a favor, no ho aplaudim, lo de treure's borilles al cotxe, però a vegades és necessari, a vegades s'ha de treure allò.
Quan hi ha...
Us ha passat mai a vegades que estires i...
I no s'acaba.
No. Bé, ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora.
Aviam.
A veure, ens arriben notícies des del Teatro Real de Madrid, on s'està celebrant el sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal. Atenció, perquè acaba de sortir el primer premi, que ha estat el número 37.812. El número... Ai, mira, és el que vam dir nosaltres. Jair, n'hem comprat o no?
No sé si en vam comprar.
Ai. El número s'ha venut íntegrament a Madrid, tot i que també ha esquitxat Catalunya, ja que hi havia una gran demanda del número des de que a mitjans d'any es mencionés en un capítol d'un programa de Catalunya Ràdio. Recordem que el número és el 37.812. Enhorabona als premiats. A hores d'ara encara falten per sortir el segon premi i un parell de cinquens. Estarem al cas i ara vaig a mirar dalt si en havíem comprat o no.
Vinga.
Nosaltres ho deixem aquí. Tornem, com sempre, a les 9 del vespre al Búnker a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau. Yeah!